René Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest cap de setmana esperem poder gaudir de la festivitat del Corpus programada pel passat diumenge, però que la pluja va obligar a ajornar. Tot i que les previsions del temps no són gaire encoratjadores, esperem que, com passa alguna vegada, els homes i dones del temps s'equivoquin i no hagi d'anul·lar de forma definitiva aquest acte. Especialment que per les moltes hores de feina ja invertides a la seva preparació per part d'un bon nombre de veïns i veïnes de Ripollet. Però la pluja no només ha fet ajornar aquesta festa, sinó que també ha impedit finalitzar les obres de la coberta mòbil de les piscines descobertes, així com la instal·lació de gesp artificial i la reforma de la piscina olímpica. És a dir, que aquest cap de setmana no es podran obrir al públic les piscines d'estiu, coincidint amb la festa de l'esport com cada any. Un cap de setmana d'estiu al carrer, però amb temps més aviat de tardor. I de tot plegat en parlarem a l'info d'avui de festes, activitats, obres i, com no, de previsió meteorològica. Avancem abans, però, els temes més destacats de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Els treballadors de l'Ajuntament de Ripollet van secundar en un 80% la vaga convocada el passat dimarts contra les mesures econòmiques presentades pel govern central.
Uns 600 nens i nenes de Ripollet i Montcada han participat aquest matí a la sisena cantata d'alumnes de 5è i 6è de primària. La trobada s'ha celebrat al pavelló Joan Creus.
Demà dissabte se celebra la festa de l'esport al poliesportiu municipal. Al llarg del matí hi haurà inflables i activitats esportives i a la nit diverses actuacions.
I avui una de les nostres entrevistes estarà dedicada a explicar-vos en què consisteix el servei del defensor dels ciutadans. Acompanyarà el seu responsable, Ramon Costa.
També parlarem de tota la feina que està fent el grup de teatre amateur La Careta, que aquest cap de setmana oferirà dos espectacles infantils al Teatre Auditori. En parlarem amb dos dels seus integrants.
I acomiadarem l'info d'avui divendres 11 de juny amb l'actualitat esportiva i la previsió meteorològica. El passat dimarts es va convocar una jornada de vaga per als funcionaris de tot l'Estat per protestar de les mesures econòmiques presentades pel govern central. El seguiment de la vaga va ser força important, especialment a les dependències de Balmes 2 i 8. Tot i així, es van garantir uns serveis mínims d'atenció al públic durant tot el matí.
Segons dades de la Junta de Personal, 80% dels treballadors de l'Ajuntament van secundar la vaga. Josep Antoni Mateo, president de la Junta, estava molt satisfet de la resposta obtinguda.
La valoració molt positiva, perquè jo diria que la vaga de l'Ajuntament la deuríem seguir un 80% del personal. A més es van traslladar a Barcelona unes 60 persones, xifra rècord en aquest ajuntament, que no havíem aconseguit mai de mobilitzar tanta gent, i estem molt contents de la valoració de la vaga. A més, a Barcelona també va haver-hi molta quantitat de gent. Jo crec que la valoració dels representants d'aquí de Catalunya i del Vallès Occidental l'ha de ser molt positiva, perquè la gent va respondre molt.
Actualment, des de la Junta de Personal s'estan mantenint una sèrie de trobades amb el govern local per parlar de com s'aplicarà el decret a l'Ajuntament. Josep Antoni Mateo assegurava que el govern no ha tancat la porta a buscar solucions al conflicte.
Ara mateix nosaltres estàvem pendents de que la Federació de Municipis hagi fet una proposta de com s'apliquen les retallades. Estem pendents demà d'una reunió que tenim amb l'Ajuntament perquè ens expliquin com seran aquestes retallades i què suposarà a final de mes per cada persona de la casa. I l'Ajuntament en principi sempre ens ha obert la porta a parlar i a mirar d'estudiar com s'han de fer les coses. La veritat és que el decret ens deixa poc marge de maniobra i serà complicat que puguem fer res extraordinaris a part de la retallada, no?
Pels representants dels treballadors, l'objectiu d'ara en endavant és evitar d'altres retallades.
Sí, evidentment el que no podem fer és quedar-nos quiets, i el que des de tot arreu es diu és que l'important és mobilitzar-se, perquè segurament aquesta retallada no la podem evitar, però evidentment el que hem de fer és mobilitzar-nos per evitar probables o possibles properes retallades o mermes en la nostra poder adquisitiu dels funcionaris, no? Que també tenim hipoteques i també mengem.
Obrim plana política. El passat divendres 4 de juny, l'agrupació local de Convergència i Unió va muntar una carpa davant de la plaça de Pere IV per conèixer l'opinió dels veïns sobre l'acció política de l'Ajuntament en el nucli antic de Ripollet. Així es va repartir un full específic amb informació d'accions concretes que afecten el casc antic. També es va preguntar als ripolletens com estan vivint l'actual crisi.
Convergència i Unió, a través d'una nota de premsa, ha valorat molt positivament l'acció, ja que molta gent es va apropar a la carpa per debatre diferents temes d'actualitat que preocupen els veïns del municipi. L'acte està marcat en una campanya d'apropament als barris que el grup municipal va posar en marxa el passat 16 de maig al barri de Can Mas, on també es van repartir fulls informatius entre els assistents. Amb aquesta estratègia, Convergència i Unió vol anar a buscar els ciutadans a peu de carrer per tal de fer més accessible la política a la gent. Està previst que en els propers mesos es realitzi la mateixa acció a la resta de barris de Ripollet.
I el Partit Popular de Ripollet ha organitzat per aquesta tarda a les 7 una xerrada de col·loqui sota el títol Seguretat Social, Prestacions i Crisi Econòmica. L'acte tindrà lloc al Centre Cultural i és obert a tothom.
La xerrada anirà a càrrec de Maria Llanos, membre del Cos Superior de Tècnics de l'Administració de la Seguretat Social, i d'Emilio Ablanedo, membre del Cos Superior de Lletrats de l'Administració de la Seguretat Social. Aquest acte forma part d'un seguit de conferències que el Partit Popular de Ripollet ha organitzat sobre temes d'actualitat. El passat 24 de maig, la diputada del Parlament i portaveu d'Economia del Partit Popular, Àngels Olano, va oferir al Centre Cultural una xerrada sobre els mecanismes legals de control del compte públic i la situació econòmica estatal.
I canviant totalment de tema, aquest matí uns 600 alumnes de Ripollet i Montcada han participat a la cinquena cantata d'alumnes de 5è i 6è de primària. La trobada s'ha celebrat al pavelló Joan Creus a partir de 11:45 del migdia. Aquesta activitat està organitzada pels mestres de música de les escoles participants. L'espectacle d'aquest any es titulava El somni de l'Ona, escrit per Maria José Toledano, exdirectora de la Societat Coral del Vallès.
A la cantata han participat les escoles Gasó i Vidal, Enric Tatxer, Josep Maria Ginesta, Ensem Clavé, Francesc Escursell, Tiana de la Riba de Ripollet i el Viver de Montcada i Reixac. La cantata se celebra cada 2 anys i s'intercala amb la trobada de dansaires que realitzen els nens de 3er i 4er de primària d'aquests mateixos centres.
Esteu escoltant Info.
El passat 2 de juny, la sala d'actes del Centre Cultural va acollir la cloenda dels tallers de cuina organitzats des de la Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat, incloses en el Pla Educatiu d'Entorn.
Més d'una cinquantena de persones es van aplegar per escoltar la xerrada sobre cuina sana i per contemplar la demostració que va dur a terme la cuinera professional Àngels Puntes, que va elaborar un parell de receptes tot parlant de la importància de l'alimentació saludable.
L'objectiu d'aquests tallers és fomentar la cohesió social i apropar-se a la llengua catalana com a llengua d'aprenentatge dels fills i filles.
Durant l'acte, la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria Mar Viera, va donar la benvinguda i va agrair la participació a les mares i algun pare de les escoles públiques Escursell, Gasó, Martinet i Tatxer i de l'INS Lluís Companys.
El proper dimarts 15 de juny tindrà lloc l'acte de cloenda del primer curs de l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Ripollet. Es tracta d'una conferència sota el títol Reflexions sobre la crisi econòmica i financera a càrrec del doctor Arcadi Oliveres, un acte obert a tothom que tindrà lloc al centre parroquial.
Des del passat mes d'octubre han estat prop d'una vintena de conferències magistrals les que s'han celebrat al centre cultural, per on han passat economistes, filòsofs, investigadors, antropòlegs i professors universitaris, entre d'altres. L'aula ha comptat amb una vuitantena de matriculats i el promig d'assistència està entre els 65 i 70 alumnes, mantenint-se durant tot el curs. Entre els temes que han suscitat més interès destaquen els educatius, especialment els de la història del segle XX i principis del XXI.
Com dèiem, les conferències finalitzaran el proper dimarts amb un acte obert a tota la població i que tindrà lloc al centre parroquial a partir de les 6.
Manel Sauló, president de l'Aula d'Extensió Universitària, explicava als micròfons de l'Info en què consistirà.
Parlarà el doctor Arcadi Oliveres, professor de l'Autònoma i ben conegut de tothom, president de Justícia i Pau, que és una persona que tindrà a parlar doncs, de les causes i conseqüències de l'actual situació de crisi econòmica global que ja fa temps que dura, no? I per tant, doncs, creiem que és una veu autoritzada per fer una cloenda doncs, de portes obertes perquè hi puguin assistir doncs, tots aquests ripolletencs i ripolletenques que vulguin i fins i tot doncs, es puguin conèixer de més a prop i engrescar-se de cara al curs que ve.
L'entitat ha fet una valoració molt positiva d'aquest curs i ha destacat, a més de l'assistència, el nivell de tots els conferenciants.
Al començar, el primer de tot, vam fer aquest tema amb el Francesc Mauri i ara doncs, ve l'Arcadi Oliveres i creiem que és un començament i un acabament doncs, adient, el, per dir-ho d'alguna manera, l'alt nivell de percentatge de fixament que hi ha hagut en totes les conferències, perquè tothom ha donat una resposta molt alta dintre del seu camp. O sigui, ja ens han sorprès fins i tot a nosaltres mateixos.
L'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Ripollet està orientada a aquelles persones majors de 50 anys que tinguin ganes i interès per aprendre. Aquest curs, entre els socis de l'entitat, hi havia persones des dels 50 fins als 86 anys.
Aquesta iniciativa, impulsada des de la Regidoria de Serveis Socials, està portada a terme a través d'una entitat local sota el mateix nom. El seu president, Manel Sauló, recorda com funciona.
Tots els dimarts, un cop cada 15 dies, i fem 6 conferències cada trimestre. O sigui, comencem el 1 d'octubre, fins a Nadal, després de passat Reis fins a Setmana Santa i després l'últim trimestre fins ara, doncs, a la segona quinzena de juny. Llavors només cal omplir una butlleta, doncs, que ja la tenim a disposició, i el primer de setembre fer un ingrés de 35 euros aproximadament, que és el que vam cobrar l'any passat.
Aquelles persones interessades a inscriure's pel proper curs de l'aula d'extensió universitària podran fer-ho el proper dimarts al centre parroquial. Per més informació també poden dirigir-se a Serveis Socials i al Centre Cultural.
Com ja hem comentat a l'inici de l'informatiu, l'Associació Cultura i Tradició i la parròquia de Sant Esteve van suspendre el passat 6 de juny tots els actes programats per celebrar la Diada del Corpus 2010 degut al mal temps, ja que hi havia previsió de pluja durant tot el dia. Les activitats comptaven amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. Està previst recuperar aquesta celebració aquest diumenge dia 13. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del telèfon el responsable d'aquesta iniciativa, Pere Padró. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Les previsions meteorològiques tampoc pinten molt bé per aquest cap de setmana.
No, tampoc.
Què teniu pensat de fer?
Aviam, el dilluns es va trucar en el Servei Meteorològic de la Generalitat i ens van garantir que no hi hauria pluja. Llavors, bueno, es va fer tota una reunió amb tots els representants dels carrers i la Junta de l'Associació, i es va acordar, doncs, fer tot el mateix que estava previst pel diumenge passat. Però clar, sembla ser que a mesura que ha anat passant la setmana, el pronòstic del temps ha canviat i torna a donar dolent, bastant dolent per diumenge. Aviam, nosaltres intentarem fer tot el possible dintre del que es pugui, i el que no es pugui, doncs, no ho farem, perquè és clar, ja no podem fer més. Clar, estem davant d'un mes de juny completament anormal, vull dir que ploure tant seguit, i clar, ningú s'imaginava que al cap d'una setmana tornés a fer igual.
La idea era mantenir els actes, tot el programa sencer de cara al diumenge, amb actuacions incloses.
Sí.
I esperar el que es pugui, no?
Exacte.
Pere, com heu conservat la flor durant aquesta setmana?
Aviam, el clavell estava desfollat, o sigui, no era el clavell sencer, sinó que ja s'havia desfollat el dia abans, perquè estigués tot preparat. Llavors es va portar a la càmera, amb una càmera del mercat, la càmera frigorífica del mercat municipal, que ens han deixat. La ginesta també s'hi va portar, però la ginesta l'hem anat a mirar i ja està, que no aguanta. No. Llavors, a part d'això, se n'han encarregat més clavells nous que s'han d'anar a buscar demà a Vilassar de Mar. Bé, s'ha fet tot el possible perquè tot pogués tornar a lluir com cada any. Però clar, si el temps no acompanya, no hi podem fer més, eh?
Per aquells que no ho recordin, tenint en compte que no plogui, clar, quines són les novetats que heu incorporat enguany al Corpus?
Bé, novetats tampoc n'hi ha massa, perquè el programa segueix la tradició de
les actuacions, no, potser?
Com?
Les actuacions,
sí, potser. Sí, l'actuació dels falcons, d'aquests de falcons de Piera, que és la novetat, perquè sempre s'intenta incorporar algun grup d'aquests populars, doncs, que lligui o que es digui amb aquesta Diada de Corpus. I aquest any, doncs, se'ls va dir en aquest grup de falconers, que fan, doncs, una sèrie de figures humanes semblant al que és el castellers, però no diferent. O sigui, els castellers van més vertical, o sigui, en l'aire, i ells van més a l'horitzontal.
La resta del programa, en principi, és com els altres anys, no?
Tot
com comentaves.
Tot igual, ja el dematí, el dissabte es tallarà la flor, la nova flor que s'ha comprat, i el diumenge, doncs bé, a partir de les 8, tothom que vulgui, si no plou, pot incorporar a col·laborar amb les catifes. Hi ha també la exposició fotogràfica que està preparada de l'associació fotogràfica d'aquesta associació fotogràfica de Ripollet, que és de les imatges del corpus de l'any passat, eh? I després, bé, dons l'actuació de la cercavila dels trabucaires, i llavors ja a la tarda, després la dels falconers, i després a la tarda doncs la missa solemne de Corpus i la processó de Corpus, si es pot sortir, esclar.
Mm-hmm. Si no es pogués sortir, la missa, l'exposició, tot això es manté, com dèiem abans.
Sí.
Suposo que en un any com aquest tan difícil de crisi, que suposo que us haurà costat, no?, de preparar aquesta festa.
Ha costat molt, i a sobre han tingut els inconvenients d'aquest del mal temps, i que s'ha hagut de gastar més que els altres anys, perquè clar, ja l'any, o sigui, el diumenge passat ja es tenia preparat molt més clavell que l'any passat. Mm-hmm. S'havien comprat 10.000, ara se n'ha comprat més, la meitat, o sigui 5.000. clar, tot això són gastos que l'entitat pues, va arrastrant aquest any, i aquest any és un any molt dolent per tot, està per això, eh?
Sí, sí. Bueno, esperem, com dèiem al principi de l'informatiu, que els homes i dones del temps s'equivoquin,
sí,
i que es pugui fer tot això. Necessiteu mans, necessiteu col·laboradors?
Exacte. Sí, sí, des d'aquí doncs aprofito per dir doncs que tothom que ens vulgui ajudar a partir de les 8 del matí pot venir, que necessiten mans per omplir catifes.
Molt bé, doncs, com dèiem, molta sort, que vagi molt bé, que faci bon temps. Pere
Moltes
Padró,
gràcies a vosaltres.
L'Associació Cultura i Tradició i la Parròquia de Sant Esteve, que han treballat molt per fer aquest Corpus del 2010 i que esperem que es pugui celebrar. Pere, gràcies, bon
moltes
cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu.
El 91.3 Info.
I seguim parlant de festes. Demà dissabte, Ripollet celebra la Festa de l'Esport. Les activitats començaran a 9:45 del matí, amb inflables i activitats esportives com a cloenda de l'esport extraescolar, que s'allargaran durant tot el dia. Per la tarda hi haurà les actuacions dels gimnasos locals i els grups del poliesportiu.
El miler de nens i nenes que participin de les activitats podran gaudir d'una gincama i activitats multiesportives fins a 2:45 de la tarda. Al vespre, els grups que actuaran seran el Duo Fitness, el Gimnàs Bunkai, l'Escola de Ball, l'Escuela i els grups del mateix poliesportiu. Des del Patronat d'Esports esperen que la festa sigui tan concorreguda com en d'altres edicions. Xavier Peñarando és el regidor d'Esports.
L'expectativa, jo crec que és una festa de continuació, tenint en compte que estem en un període de dificultats, no? I per tant hem hagut de fer doncs, una festa una miqueta més austera, sobretot en la vessant de la festa de la nit. La part del dematí doncs, hem continuat amb la mateixa línia, i participaran tots els nens que durant aquest any han jugat, han participat en les diferents esports, modalitats de l'esport escolar. I bueno, estem sempre al voltant d'uns 1.000 nens que són els que participaran.
La reforma de les piscines exteriors també és a punt de finalitzar, tot i que encara no entraran en funcionament aquest cap de setmana i els ripolletens hauran d'esperar uns dies més per fer-la servir. Peñarando valorava els micròfons de l'Info aquesta reforma.
I jo diria que la gran novetat d'aquest any, per poder remarcar, és per una banda que és el 25è aniversari del poliesportiu, de les piscines municipals, i per altra banda doncs el fet, no, de que bueno, després d'un període d'obres, no, doncs hem finalitzat la col·locació de la gespa artificial en la piscina, ja hem finalitzat el pujar al nivell de la meitat de la piscina olímpica i tot el tema de la cobrició de les dues piscines que vam fer l'any passat, que malgrat ara, evidentment, les fem servir de forma descoberta, doncs passat aquest estiu tindrem cobertes.
Un cop tornin a obrir, està previst que l'horari sigui de 9:45 del matí a 8 del vespre.
Els usuaris del Cafetí del Casal de Joves i del Cafetí de Can Mas celebraran aquest vespre la seva festa de fi de curs al pati del Centre Cultural. L'activitat tindrà lloc a partir de les 8 del vespre i a partir de les 11 s'ha programat l'actuació del grup local Transquil, on oberta a tothom.
Aquest curs han participat al Cafetí un total de 50 joves d'entre 12 i 17 anys. Maria José Morcillo, dinamitzadora juvenil, ens valorava molt positivament aquest curs.
Pues el servei de Cafetí d'aquest any ha anat força bé. Tant el Casal de Joves com el de Can Mas, sobretot el de Casal de Joves estem per sobre de nanos. Respecte a les activitats, pues, als nanos els han agradat molt, estan molt contents i la mostra està que venen.
A la festa els usuaris aniran acompanyats pels seus pares. També hi assistirà el regidor de Joventut, Ferran Tornell. Aquesta activitat s'inclou al programa d'Estiu al Carrer i al versió beta 08-290.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El programa de ràdio Viaje al Reino del Metal va continuar el passat cap de setmana la celebració dels seus 25 anys. L'espai va debutar a les zones de 1985 a l'antena de l'emissora de l'associació Ràdio Ripollet i s'emet per Ripollet Ràdio des de l'any 1997. El passat 4 i 5 de juny van realitzar una edició especial de 25 hores conduïda per Paco González.
Des de les 21 hores de divendres i fins les 22 hores de dissabte es van repassar els principals discos i artistes que han sonat al programa des de 1985, dedicant una hora cada any. També es van realitzar 15 entrevistes a diversos grups i persones que han col·laborat al llarg de la història de l'espai radiofònic. El programa es va retransmetre en directe per webcam i també online a través de TNT Radio Rock. Paco González i tot l'equip del Viaje al Reino del Metal s'han mostrat molt satisfets amb la celebració de la marató.
El programa de las 25 horas fue mejor, creo, de lo que pensábamos. Supongo que ayudó bastante, esta vez con las nuevas tecnologías, estar emitiendo a la vez también por internet y que se nos pudiera ver a través de la webcam que se montó especialmente para las 25 horas. Pero la verdad es que sí que estamos muy contentos porque toda la gente se volcó mucho. Esta vez yo creo que ha sido la vez que más, que igual hemos tenido más reconocimiento en el sentido de audiencia de todas las cosas que hemos hecho en años anteriores, ¿no?
A la festa no va faltar el pastís d'aniversari. A més, el regidor de comunicació Alberto Castro i el gerent del patró municipal de comunicació Toni Mirallés van lliurar a l'equip del programa un trofeu en agraïment als 25 anys d'història.
El proper juliol l'associació Ripollet Rock traurà al carrer una edició especial de La Olla que inclourà un repàs fotogràfic del programa. Els actes de l'aniversari finalitzaran el mes d'agost amb el Ripollet Rock Festival. Ho explica Paco González.
El Ripollet Rock este año también digamos que va muy unido al programa porque además este año vamos a hacerlo solamente de grupos españoles y bueno, será una cosa Ripollet Rock y es el Rey del Metal, muy como en los inicios. El primer Ripollet Rock en realidad casi no se llamaba Ripollet Rock, se llamaba Viaje al Reino del Metal.
Recordin que Viaje al Reino del Metal s'emet cada divendres a partir de les 9 de la nit per Ripollet Ràdio.
El 91.3 Info.
Aquest cap de setmana el Teatre Auditori acollirà la representació de dues obres dedicades als més petits. Es tracta de Blancaneus i els set nans i Alícia al País de les Meravelles. Serà el dissabte a partir de 6:45 de la tarda i el responsable d'aquestes dues obres és els grups Mims i Arlequins de la Careta Infantil. Per parlar-ne ens acompanyen avui a l'Info la Jenny Silvente, que és responsable del grup infantil i juvenil de la Careta. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també en Carlos Sánchez, que és el director d'aquestes dues obres infantils que s'estrenen demà. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem per tu, Carlos, què ens pots explicar d'aquestes dues representacions de demà?
Doncs són els dos contes clàssics, un de Lewis Carroll, que és el d'Alice al País de les Meravelles, i l'altre el dels germans Grimm, que Blancaneus i els set nans. I bueno, són les dues obres clàssiques adaptades per nens i portades amb molta gràcia, per què no dir-ho, pels nens dels Mims, que són els petits, de 4 a 8 anys, i els arlequins, que són els més grans, de 9 a 12.
Unes obres amb molts personatges, no? Això ha de ser difícil.
Sí, bastant. La veritat és que ha sigut un... A Alicia al País de les Meravelles hi ha hagut algun problema, però bueno, s'ha solucionat molt bé, la veritat.
Com us apanyeu? Com les heu preparat amb els nanos? Com ho fas? Quantes hores assageu?
Doncs mira, assagem nosaltres els dissabtes de 10:30 a 12 amb els més petits i de 12 a 1:30 amb els més grans. Són una hora i mitja cada grup i bueno, assagem de moment només els dissabtes perquè és el que el temps i la humanitat que tenim ens permet. I bueno, doncs res, la veritat és que els assajos, doncs, clar, són nens i han de ser dinàmics, han de ser divertits, han de fer per nens. No pot ser un assaig adult de vinga, ara el text, ara us l'heu de saber, heu de fer això, heu de fer l'altre. No, són nens i han de ser espontanis, han de tenir gràcia, l'atenció s'ha de mantenir. I clar, amb això amb els més petits, amb els més grans ja és més fàcil perquè són més manejables, ja entenen més bé què és el teatre, la responsabilitat d'estar en escena.
Qui s'ha encarregat de l'adaptació d'aquestes obres?
Doncs jo mateix.
Tu mateix també, però els nens porten guió, no? S'han d'aprendre algunes
frases.
Clar.
No, tenen un guió que els més petits l'ajuden els pares i els més grans, doncs, ell mateix ja...
Parles de petits i grans, però de quines edats estem parlant?
Clar, és que el problema és que, clar, els petits o són petits, de 4 anyets, o els grans són ja de 12 anys, alguns. clar, ja són quasi adolescents i són edats que oscil·len. Per exemple, el grup de MIMS, els més grans tenen 8 anyets i es diferencien bastant dels més petits, que tenen 4, i inclús es veu a l'obra, no? com parlen, com actuen. Però bueno, és la gràcia potser d'aquests grups, que veus que nens de totes les edats es poden portar molt bé.
Aquí també es veu la vostra feina, com evolucionen els futurs actors, no? dels grups de teatre.
El més important és que és un procés molt creatiu. Ells van elaborant, va ser molt graciós la preparació de l'obra de Blancaneus amb el grup MIMS, perquè estaven molt perduts, no sabien per on començar ni què volien fer, i llavors vam decidir anar a la biblioteca a buscar bibliografia. Doncs volem fer un conte, a veure què trobem. I barrejant diferents opcions vam topar amb Blancaneus, i a partir de dramatitzacions, de jocs, ells mateixos són els responsables realment d'aquests guions que després tenen a les mans.
Quins elements hi treballeu a l'hora d'assajar una obra?
Doncs sobretot l'atenció i la concentració, que és el més difícil. Però déu-n'hi-do, fa una feina molt bona, perquè encara que es portin molt de temps, o sigui, no és que siguin molts anys, 3 anys de diferència, però sí que es nota amb aquestes edats, i és bonic veure com s'ajuden entre ells, col·laboren, i si no saben els ajuden a llegir el guió, o els acompanyen, o es mouen directament quan estan en l'escena.
És difícil de controlar?
Molt.
Suposo que l'espontaneïtat serà el valor, no?, més
sí,
important.
Sí, sí, però hi ha un assaig, o sigui, tot perfecte, ho fan molt bé, i al dia següent estan tots mirant la lluna i fent el que volen, o corrent per la sala. Són nens, això no es pot controlar. Però el que diu ella és veritat, és molt creatiu, s'ajuden entre ells, és molt orgànic tot. La veritat, això s'agraeix, perquè no és una feina quadrada.
També passen els nervis, aquells de l'estrena?
No tant. La veritat és que amb el grup de joves es nota més, sí, que no pas amb els petits. Els petits van tan tranquils, i a vegades els més grans els hi pregunten: però no esteu nerviosos? I diuen: no, si està el meu pare.
Ja m'està aquí veient, no? Quins són els beneficis que vosaltres penseu que els aporta el teatre a aquests nens i joves?
Principalment desinhibir-se. També atreure totes aquestes emocions que a vegades són difícils d'expressar, i més quan no tens les paraules, perquè encara són petits. Bé, treballem des de l'expressió corporal fins a petites improvisacions, una introducció breu amb els més grans. Però sobretot és a partir de com comentava el Carlos, l'espontaneïtat, les coses que ells van suggerint. I clar, nosaltres és... com som els responsables de guiar-ho pel camí per arribar a l'objectiu que ens marquem.
Sí, també hi ha un treball de sensibilització, no? Perquè amb el teatre els nens entenen que l'art no consisteix només en pintar o en escriure, en escoltar música. També l'art és posar en escena, és compartir, és fer moltes més coses. I hi ha un treball que, si l'agafem, jo crec que des de petits, que és d'estar entre tots, de veure amb altres ulls les coses, doncs entendrem millor el món, potser, no? Ens entendrem millor entre nosaltres, i jo crec que és un treball molt important, crear nens sensibles, no màquines de la societat, més
una mica per desconnectar, no? Avui
sí.
Dia
sí. I sobretot és el fet que es creen espectadors de teatre, que ara en la societat audiovisual en la que estem ficats és difícil trobar infants que diguin: oh, a mi m'encanten el teatre. Llavors és això, amb la posada en escena d'obres, ells mateixos s'adonen que és important doncs estar callat durant una obra de teatre o escoltar els altres, tot això.
I valoren la feina que hi ha darrere, no? També.
També, també.
Parlem ara de la Careta Juvenil. El passat dissabte, dia 5, vareu representar Resident Senil al Teatre Auditori. Com va anar?
Molt bé, va ser una obra molt divertida, i el més important és que els actors i les actrius s'ho van passar genial. Van sortir amb ganes de repetir, realment.
Perquè una vegada estreneu aquestes obres, què passa després?
Majoritàriament es perden. No hi ha possibilitat d'anar a un altre lloc. Per això, amb el grup juvenil, estem intentant de crear companyia juvenil de la Careta pel curs vinent, perquè aquestes obres no passin a l'oblit, perquè és una llàstima. I més aquesta de Resident Senil, que va ser molt divertida i va ser de creació. La van fer els mateixos joves, amb improvisacions i amb jocs entre ells que feien, van anar creant el guió.
Sona a obra de terror, però de conya.
Sí, realment, de por no fa.
No fa, no?
No, no fa por.
No.
Fan por qui la fa l'obra, no? Però la
sí,
resta
bueno,
no.
Va ser una residència d'avis, que tot és monotonia, sempre passa el mateix, i un bon dia apareix el personatge de Harry, que revoluciona tots els avis intentant fugir de la residència, i és tota la trama de com intenten organitzar la fugida, com s'organitzen.
O sigui, aquí hi ha un treball important també de maquillatge, de vestuari, no?
Sí.
Sí, 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 una hora maquillant.
Més, vam estar una hora i mitja.
Una hora i mitja maquillant.
Bueno, tu, Carles, tens experiència amb bueno. Això de sortir maquillat, no? I...
Sí, sí, sí. Jo vaig estar una hora i mitja allà maquillant-me a Cuento para no dormir. Uh-huh. I bueno, jo vaig passar malament amb les maquilladores aquestes.
Hem de dir que darrerament la Careta Teatre s'ha implicat molt amb les festes que organitzen les entitats veïnals del municipi. Per exemple, es va dur a terme la representació de Bodes de Sangre, que va ser la que va tancar la festa de Maragall. Quina valoració en feu de sortir del teatre, de fer teatre de carrer? Us va agradar? Què tal?
Bueno,
va estar bé. Pensàvem que seria pitjor.
Sí.
Pitjor en quin sentit?
En el sentit de que és una obra de Lorca, és molt
solemne.
Sí, i fer-la a l'aire lliure potser era massa atrevit.
Clar, era potser, com ja ho vam dir, no? Teatre pur, Lorca, tots els seus poemes, els seus altes i bajos i tot el que té, fer-ho al carrer amb tot el soroll, amb les persones, els nens, etc. Potser ens descol·locava molt a tots. I clar, que, entre que no era un escenari acondicionat realment, no tenia ni les sortides ni entrades com faria un teatre. Això també ens estranyava encara més. I jo, per exemple, recordo una anècdota molt divertida, que jo estava concentrat a l'escena i la meva companya, o sigui, estem tots a un silenci aquest dramàtic, i comença a sonar, i me sona el rum-rum de mi corazón, de l'estopa. I claro, te quedes...
Molt dramàtic no era.
Clar, quedes un poc... Bueno, pues vale.
No. Però vam quedar amb bon gust de boca.
Sí, això sí.
Perquè realment la gent que hi va ser va estar durant tota l'hora i mitja gairebé que va durar l'obra, i bé...
Bueno, tenim una altra oportunitat de veure aquesta obra, no?
Sí, sí. El dia 3 de juliol, a 9:45, a l'Auditori de Ripollet.
I a més, em sembla que amb aquesta obra sortiu i torneu a marxar a Londres, potser?
Sí.
Londres.
Que no és la primera vegada.
No, ja portem des del 2007, que anem cada desembre. Hem anat amb la Casa Bernard d'Alba, 5 hores con Mario, algunes escenes de Bodes de Sangre i de Yerma, i aquest any tornem amb una cosa més atrevida, perquè són molts actors i actrius.
27 actors, no?
Sí.
Actors i actrius.
I com és que hi aneu allà a Londres?
Doncs perquè la Femi, que és la directora d'aquesta obra, va estar vivint allà a Londres i anava fent teatre, va conèixer un grup de teatre, va conèixer una mica la zona, i va dir, doncs mira, quan torni vull fer teatre a Londres. I res, buscant contactes i llogant un teatre, que realment no és un teatre, és tot molt bohemi, però... que és molt agradable actuar allà. I va ser així, amb contactes que tenia la Femi allà a Londres.
També és una manera de fer convivència, no?, entre el grup de teatre, sortir cap allà...
Sí, sí, i a més que és una experiència molt maca, perquè ens reben fantàsticament allà, la majoria són estudiants d'espanyol, allà a Anglaterra, i professors que realment són d'aquí, i han anat allà, i han estudiat molt a Lorca, i ens acullen d'una manera esplèndida.
Això sí, teatre en castellà.
Sí.
Perquè si no ja l'hem liat, no?
Sí, sí.
Hem de dir també, referent a aquesta participació que vosaltres feu amb les entitats, allà a Maragall va obrir també la festa, vau començar a fer monòlegs, una mica d'ambientació al carrer. Els nens això ho reben bé?
Sí, la veritat sí. És que bastant. Agrada molt normalment. A més, els animadors que tenim a la Careta, dins de la Careta, són bastant divertits tots.
Sí, hem de dir que heu participat al Ripostoc, que això també va ser una actuació força divertida, que anàveu per allà pel carrer, al Sant Jordi i la Rambla. Quins són els tipus, expliqueu-nos, d'activitats que feu normalment en el carrer?
Doncs intentem variar. En principi sempre tenim un raconet de taller de teatre, de maquillatge, perdó, i maquillem els infants que volen, però després amb els adults del grup o fins i tot amb els joves organitzem una miqueta de teatre de carrer, que és per animar i que sigui divertit, ja sigui doncs uns clowns que tenen diferents emocions i sensacions i les van provocant a la gent que passeja, o coses així similars, però intentem variar, que no sigui sempre el mateix. Són propostes que sorgeixen espontàniament.
Sí, algunes no tenen molt sentit, però bueno, fan gràcia a la gent i és el que importa. La gent s'ho passa bé, no? Sí, sí.
Hem de dir que bueno, ara esteu treballant les representacions de demà, Bodas de Sangre, després marxareu, però teniu d'altres projectes entre mans?
Sí.
Sí, ja tenim uns quants.
Hi ha algunes coses, però
pensava encara que em diríeu que no, però sí, no?
Sí, no, idees no en falten. El que falta és temps. Però sí que hi ha alguns projectes, encara estan molt penjats i s'ha d'acabar de polir i tal, però sí que hi ha la idea de deixar una mica el drama de la Careta per passar la comèdia amb sí. els adults, amb el grup d'adults.
Perquè la Careta només hi ha hagut una comèdia i fa molt de temps, i bueno, intentem tornar a la comèdia i que tingui èxit. Intentarem.
Mm-hmm. Per l'any vinent fareu aquest grup de teatre juvenil.
Intentarem.
Que és un altre projecte que també donarà feina, no? Suposo. Sí. I continuareu amb els grups infantils i...
Sí,
i tant. Que en teniu dos?
D'infantils hi ha dos, sí. Mims sí. i Arlequins.
I bueno, què ha de fer la gent si està interessada en apuntar-se i en participar amb vosaltres i membres del grup de teatre?
Doncs simplement posar-se en contacte amb nosaltres. Estem aquí al Centre Cultural de Ripollet. O si no, per correu electrònic a lacaretateatre@yahoo.es. I bé, si volen que els seus fills i filles participin als tallers de teatre, les inscripcions començaran a mes de setembre. Ja començarem a donar informació a principis després de l'estiu.
Mm-hmm. Per Festa Major teniu alguna cosa preparada?
No.
Descansareu, no?
Sí.
Que ja us toca. Digue'm, Carles, em volies...
Sí, que també hi ha una pàgina web de la Careta, que és www.lacaretateatre.tk3.net. Que, bueno, mm-hmm. i és tota la informació dels tallers que fem, de totes les obres, del que portem a Londres, bueno, de tot el que es fa.
Mm-hmm. Doncs ja ho saben, que doncs, poden contactar amb el grup de la Careta Teatre, i si no, demà tenen una cita al Teatre Auditori. A partir de quina hora?
A 6:45 de la tarda.
Molt bé. Doncs només donar-vos les gràcies a la Jenny Silvente, que és la responsable del grup infantil i juvenil de la Careta, també al Carlos Sánchez, director d'aquestes obres infantils. Molta sort, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Servei al ciutadà.
Abans de les vacances d'estiu està previst que entri en funcionament l'oficina d'atenció al públic del Defensor del Ciutadà un cop finalitzades les obres de reforma que s'han dut a terme. Aquest espai està situat al carrer de Federico García Lorca número 15 i estarà obert en horari de dimecres de 10 a 1 i els dijous de 6 a 8 de la tarda. Aprofitant aquesta notícia, hem volgut convidar el nostre espai de servei al ciutadà, en Joan Ramon Costa, que és el Defensor del Ciutadà de Ripollet. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Costa, quan creu que es podrà obrir aquesta oficina?
Bé, en aquests moments ens queda acabar el mobiliari i algunes petites i les connexions per poder tenir l'internet i el telèfon. Nosaltres suposem que, bueno, que serà després de vacances pràcticament que començarem a funcionar allà sobre el setembre. Però bé, no depèn de nosaltres, sinó que depèn dels serveis municipals i no sabem exactament com està.
O sigui, segurament serà després de l'estiu. Hem de dir que fa uns dies va visitar les instal·lacions amb l'alcalde de Ripollet. Què li han semblat?
Bé, el local està molt bé, vull dir, podem treballar millor que treballem ara, perquè actualment estem, el meu col·laborador i jo estem en el mateix despatx, amb un sol ordenador, i clar, no podem treballar els dos alhora ni... I també el despatx actual es fa servir, que és petit i es fa servir per més coses a l'Ajuntament. A part d'això, estem dintre d'un espai municipal i la independència que nosaltres voldríem que tingués l'oficina, pues no és, sí que la tenim a l'hora de treballar, però no donem la imatge aquesta d'independència perquè estem dintre de la mateixa estructura de l'Ajuntament. Llavors, suposem que aquesta imatge d'independència de lo que seria l'administració, pues en el nou local la tindrem.
Parlem una mica de la figura del defensor. Expliqui'ns quines són les seves funcions bàsiques.
Bé, el defensor pues, és un càrrec institucional, però no és cap càrrec polític. Està nomenat pel ple i treballem en independència de lo que és l'administració. Nosaltres vetllem perquè que les persones puguin reclamar, puguin davant de l'administració i puguin exercir els seus drets sense que l'administració se'ls hi tregui. Els mecanismes normalment que nosaltres treballem és quan alguna persona té un conflicte o demana alguna cosa a l'administració o té un conflicte amb l'administració o creu que l'administració no l'ha tractat com cal, llavors podem intervenir nosaltres. Però sempre, primer, qualsevol queixa de qualsevol cosa que hi hagi respecte a l'Ajuntament de Ripollet, pues, o els patronats o el que depèn del municipi, primer de tot es té de fer la queixa directament al municipi. O sigui que si el municipi no contesta o els tracta malament, llavors podem intervenir nosaltres reclamant que aquesta administració ho faci correctament.
També... O sigui que, perdoni, la queixa se la formulen quan la resposta de l'administració no és la que esperen o no és la correcta, i llavors li fan la queixa adreçada al defensor del ciutadà. Casos concrets, en quins casos vostè doncs ha actuat?
Pues, bueno, els casos més concrets són, per exemple, que arriba d'una instància a l'Ajuntament reclamant o demanant alguna cosa i l'Ajuntament té l'obligació de contestar en 3 mesos si és una consulta o no, com a marxa en 3 mesos, i llavors l'Ajuntament no contesta. Si hi ha hagut una reclamació patrimonial, és a dir, que perquè una persona hagi tingut un accident que creu que és culpa de que l'Ajuntament no tenia les coses ben arreglades o per obres o per alguna cosa que no estava correctament i fa una reclamació, pues, sobre un procés, té 6 mesos, teòricament diuen que si no contesten, l'Ajuntament no contesten per negació, pues ja al no contestar ja s'entén que està denegada, però continua l'Ajuntament, l'administració té l'obligació de contestar tot el que es faci. I de la mateixa manera que ho fa el ciutadà, és a dir, si el ciutadà ho té de fer per escrit, l'administració també ho té de fer per escrit, no per telèfon, ni verbalment, ni m'han dit, ni m'han deixat tenir, sinó un escrit. I té l'obligació de fer-ho amb els terminis.
Mm-hmm. Hem de dir que vostè també pot actuar per iniciativa pròpia. Ho ha fet fins ara?
Bé, hem fet una... Som dues persones, vull dir, una mica de... I no hem pogut actuar més de la que volíem, però bueno... L'únic que hem fet fins ara és instar l'Ajuntament, bueno, presentar una moció perquè l'Ajuntament s'adherís a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que es va fer a primers de l'any passat i és l'actuació que hem fet més directa. Vull dir que no...
Una moció que va ser aprovada.
Va ser aprovada majoritàriament i llavors, en principi, ara falta que es compleixi tot el que porta... aquests drets.
Mm-hmm. Senyor Costa, a qui sol tenir la raó, els ciutadans o l'administració?
Bé, en principi hi ha vegades que els ciutadans, quan venen a arreglar, normalment venen per algo. I la majoria, quan ve una persona i t'explica un fet, pues, normalment no ve allà a enganyar-te, perquè, sinó que ve perquè perd un temps, perd això, per tant, en principi jo me'ls tinc de creure. I llavors és moltes vegades l'administració ho ha fet correctament i altres vegades tampoc podem demostrar que l'administració ho hagi fet malament perquè no tenim proves o no es pot demostrar, no? Pel sol fet, per exemple, que com a funcionari, sobretot amb la policia municipal, pues tenen el dret de, bueno, el dret, si no tenen la veritat, en principi, si no la pots demostrar el contrari, pues, el que diu un policia municipal, en principi, es té de creure, sí, sempre que no hi hagi proves contràries, no? Llavors és difícil demostrar una sèrie de coses, però en principi portem la meitat que té raó o té raó en part, perquè també a vegades la veritat no és d'una persona o de l'administració, sinó que un té una mica de raó i l'altre una altra mica de raó. El que passa és que nosaltres instem a l'Ajuntament, recomanem, però normalment no tenim poder Però bé, ja que ens han posat els polítics perquè féssim aquest control, doncs entenem que si nosaltres recomanem una cosa a l'Ajuntament perquè creiem que s'ha fet malament o perquè el camí que s'està portant fins ara no és el correcte, doncs que el govern municipal ho tindrà en compte perquè per algú ens hi ha posat.
Perquè les seves reclamacions a instàncies i els seus acords sí que han de ser vinculants a l'administració.
En principi, pel fet d'haver-me triat l'administració i posar-me ells, tindrien que ser vinculants. Ara,
sí, diguem.
En principi, portem el problema bàsic que tenim és que quan han fet alguna de les altres no ens han contestat. Algunes sabem que sí que han sigut vinculants i les altres pues, no m'han... Bueno, perquè algunes també, quan hem instat a l'Ajuntament perquè ho ha fet malament, potser ja no hi havia remei, no? Però bueno, el que sí hem tingut en compte és que la pròxima vegada no ho tornin a fer d'aquesta manera.
Quant de temps poden trigar en resoldre's aquestes queixes?
Bé, normalment tardem, pues, l'obligació dels funcionaris és que ens, quan demanem nosaltres informació sobre un determinat cas, pues, que ens tenen que contestar ràpidament. Ràpidament, administrativament, són 15 dies. Llavors, entre 15 dies i 3 setmanes. Llavors, depèn dels casos, pues, podem tardar un mes o dos, o depèn dels casos... Per més que siguin complexes, si tenim que agafar i buscar assessorament jurídic, pues, tardem una mica més, i alguns complexes pues, que tinc sobre la taula, pues, tinc un de sorolls i uns de dolors, pues, que són complexes i perquè no hi ha diguéssim, legislació al respecte, i bueno, que són elements que, bueno, que és un treball que anem fent, que no es nota, però que anem buscant possibles solucions. Llavors depèn del casos.
I aquelles persones que vulguin interposar una queixa davant del defensor del ciutadà, on s'han d'adreçar?
Bueno, en aquests moments s'han d'adreçar físicament a l'Ajuntament, directe on tenim l'oficina, que està al costat de la UAC, i si no, la pròxima oficina, al trucar al telèfon que tenim. Hi haurà el meu col·laborador, el Josep, el 935046005, i que el pròxim també canviarà el telèfon perquè serà el 935046027 la pròxima, quan entrem al nou local. L'altra manera de fer-ho és a través de correu electrònic, sempre que diem que la persona s'identifiqui. Identificar no és el que tenia, no era abans amb la policia, perquè algú m'ha dit que vol dir això d'identificar-se, sinó que és...
Posar les dades personals, no?
Posar les dades personals perquè sapiguem a quina persona estem parlant i per poder nosaltres treballar-ho correctament. I és per correu electrònic, és defensor@ripollet.cat.
Doncs ja saben com trobar aquesta figura del defensor del ciutadà. Nosaltres segurament en tornarem a parlar si ens diu el senyor Costa que després de l'estiu obrirà aquesta nova oficina ubicada al carrer de Federico García Lorca. Senyor Ramon Costa, defensor del ciutadà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
4 minuts per acabar aquest informatiu. Nosaltres, com sempre, passem a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, estàs content, no?
Sí, perquè s'acaba la temporada ja. S'acaba la temporada i llavors ja l'entrega de premis, que és l'UBA pels clubs.
D'això en parlem avui al nostre espai esportiu. 29 premiats a la 6a edició del trofeig de l'Infosport.
I que per primera vegada a la història d'aquesta 6a edició s'ha hagut d'aplicar el reglament interior que tenim, perquè tant en tenis taula com en futbol sala femení hi ha hagut 3 noies empatades. I com que hi ha un reglament que en el cas de futbol, si per exemple hi ha empatats del mateix club, es dona el trofeig a aquell que hagi marcat menys gols de penal, i en cas d'empat aquell que hagi marcat més gols en camp contrari. Això ha passat amb tres noies del futbol sala Ripollet, de l'equip de Can Clos, de l'equip A, i amb el tenis taula també amb tres jugadores de l'equip de Primera Nacional.
Mm-hmm. I quins són els premis que repartiran?
Doncs mira, farem el món del futbol, 4 pel futbol, que serà el Ripollet, Pajaril i Industrial, llavors, o sigui l'Industrial, l'equip de la de fut, llavors hi ha 12 trofeus com màxim anotadors, que són 5 pels equips de bàsquet, 3 pels equips de tenis taula i 4 pels equips de tenis. I finalment, 7 trofeus com a premis especials, que són 2 per l'atletisme, 2 pel patinatge, 1 per la boxeo, 1 pel ciclisme i 1 per l'equip d'escacs. El del ciclisme, doncs la persona que ho ha de rebre no ho sap.
És una sorpresa. Sí. Doncs ja ho saben, nosaltres els adrecem aquest dilluns, que serà a partir de les 7 de la tarda.
Sí.
Al Centre Cultural, però, si més no, poden sentir-ho en directe per la ràdio, no?
La gent, si vol passar per aquesta Salta Cultura, podran veure els trofeus que estan exposats.
Aquesta tarda suposo que al programa InfoSport en fareu també doncs, comentari d'aquests premis.
Sí, 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 sí. A més tindrem protagonistes de la gent que guanya el trofeu.
Ja ho saben, a partir de les 7 de la tarda, divendres i dilluns, amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, ràpidament, mirem quin temps us espera per aquest cap de setmana.
El titular per la previsió meteorològica pels propers dies és pluja i baixada de temperatures. Tornem a temperatures del mes d'abril amb ruixats esporàdics i temperatures molt més suaus. No s'esperen canvis fins a mitjan de la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 11 de juny de 2010. S'hem ofert aquest programa, Jordi Puy al control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i us parla Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I ens acomiadem amb el tema musical Walking on Sunshine, a veure si amb aquesta cançó cridem el bon temps i temperatures una miqueta més estiuenques. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.